Tot costa.
Dani Olmo va arribar a la concentració espanyola amb molèsties i avui en torna lesionat muscularment. Cal que aquest cop algú li expliqui molt bé a Hansi Flick, perquè podrien faltar mànegues per apagar el foc.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 10 d'octubre de 2025, el dia que el Barça ha sumat una nova víctima, un nou lesionat. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
I mira que aquesta setmana Deco intentava apagar el foc en l'entrevista que li van fer al Tot Costa respecte a la selecció espanyola, però el cas és que...
Caranca també, avui De La Fuente ho intentava, però ja se li estava tirant la onada al damunt mentre parlava.
Clar, clar, és que nova lesió muscular del Barça, Dani Olmo, lesió al bessó de la cama esquerra, però és que a més Luis De La Fuente explicava avui, és veritat que va arribar amb fatiga muscular i alguna molèstia. Si va arribar així, intenta que no es lesioni. Doncs lesionat que torna. És baixa, òbviament, per jugar contra Geòrgia i Bulgària i veurem quants partits del Barça es perd. Dilluns se li faran més proves a Barcelona. Recordem que aquest cap de setmana, i per aquest motiu Olmo era amb la selecció espanyola, no hi ha futbol de primera masculina pels compromisos de seleccions i avui ja juguen partits de classificació pel Mundial. Destaca, per exemple, la presència dels jugadors del Barça com Koundé i Bardaggi en França i Suècia respectivament. Ahir es van jugar ja els primers partits d'aquesta aturada. Frenkie de Jong va jugar 67 minuts del Malta 0, Països Baixos 4.
A Malta sí que li va bé jugar. Et pregunto, no.
Bé, sí, és partit
principi... per saber on li va bé i on no li va bé jugar.
Sí, l'estrany seria que el Malta Països Baixos es jugués a Miami, però com que
no,
juga a Malta, però diríem que Frenkie de Jong ho accepta
acotant-li,
com a tal.
Per anar acotant-li a veure on li va bé. Sí. Si a Malta li va bé,
compta,
és un punt de partida.
Ell normalment, quan mira el calendari, veu 19 jornades la Lliga Espanyola, compta que seran a l'estat espanyol, però bé, vull dir que sí, també ha de començar a ampliar. Mira,
si em sembla bé.
Un pot ser a Miami, un altre pot ser a Austràlia, on toqui.
Quin és el radi territorial on li va bé a Frenkie.
Doncs bàsicament el que indicaria la lògica futbolística habitual. Interpreto de les paraules de Frenkie de Jong. Christensen va jugar tot el partit del Bielorússia 0, Dinamarca 6. Ves per on, que també es veu que aquest partit es devia jugar a Bielorússia. El mateix que... el porter croat del Girona,
no.
És que al mateix moment que ho estava dient
he pensat que no.
Potser no es va jugar a Bielorússia. Però vaja, en tot cas no per motius comercials. Costa.
No.
El mateix que el porter croat del Girona, Livakovic, en l'empat a 0 entre la República Txeca i Croàcia. També es van jugar altres amistosos on anaven convocats futbolistes dels equips catalans. Entre ells, per exemple, Rashford va disputar la segona meitat de l'Anglaterra 3, Gales 0. En canvi, Lewandowski no va jugar al Polònia-Nova Zelanda. Es va pel Barça.
No, era amistós i m'imagino que es reserva
minuts,
atesa la seva edat pel partit oficial de diumenge.
Es va jugar a Hongria.
El de Bielorússia. Que jo em temia
que
a Bielorússia no hi ha,
que
no hi ha molta activitat. Veus? Doncs per jugar-lo a Hongria... pots jugar a Miami.
Sí,
avui
sí.
Parlarem del Villarreal-Barça un dia més aquí al Tot Costa.
Aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera masculina, però sí femenina. De fet, el Barça juga al camp de l'Atlètic de Madrid.
Bon partit.
Segon classificat, diumenge a les 12. Abans, demà, l'Espanyol rep la Lama i el Badalona rep el Madrid Club de Futbol, aquest per fi a Palamós.
Home, deu estar de festa major l'Anna Junyent.
Veus, les jugadores del Badalona segurament també calculen que els partits com a locals els jugaran a Badalona, però com que la gespa no la tenen, doncs els hi ha anat tocant variar de camp i ara per fi a Palamós. El Barça de bàsquet rep avui el València, 8:45 del vespre, en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. És el segon enfrontament entre els dos equips en una setmana. A la Lliga la victòria se la va endur l'equip valencià. Aquest partit el podreu seguir, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
De fet, el partit arrenca a 8:45 a la transmissió l'Eurolliga al Tot Gira amb el Macià, la Lloberes i l'Ubac a 1:15. Abans el saludarem aquí al Tot Costa. El Macià ens ha d'explicar com està el tema dels partits a porta tancada contra rivals israelians de la setmana vinent en les diferents competicions europees. I mirant el cap de setmana, que hi ha un Barça-Lleida de Lliga CB, hem quedat amb Pierre Oriola, ex dels dos equips que, com sabeu, està jugant aquest tram de temporada al Monterrey, a la Lliga Mexicana. El trucarem al tram final del programa per saber com li van les coses.
En tenis han quedat definides les semifinals del Masters 1000 de Xangai. Medvedev jugarà contra Rinderneck i Djokovic contra Valentín Bacheró. Per cert, que Rinderneck és cosí de Bacheró, que demà juga aquesta primera semifinal contra Djokovic. Mira, és una dada que ja te la volia dir ahir, però vaig esperar que es classifiqués per semifinals. Cosins que són, podríem dir, les revelacions d'aquest Màster 1000 de Xangai.
Ara em tiro a la piscina, però és bastant probable que no hi hagi dos cosins que hagin arribat a unes semifinals del Màsters 1000, però bé, s'hauria de revisar amb calma.
El Barça d'handbol és tercer a la classificació del grup B de la Champions, després de sumar ahir el tercer triomf en quatre jornades, el derrotar el Pixegret hongarès. I acabo amb una notícia del Mundial de Gimnàstica Artística de la setmana vinent a Jakarta, perquè el govern d'Indonèsia ha assegurat a Associated Press que no concedirà els visats necessaris per entrar al país a cap esportista israelià, tot i que estan inscrits entre les 86 nacions que hi participen. Fins ara, les competicions internacionals organitzades per la Federació Internacional, els esportistes israelians hi han pogut participar sense restriccions. No és el cas dels russos i els bielorussos, que estan vetats i només poden competir sota bandera neutral, sempre que hagin demostrat aquesta neutralitat.
No es belluguen les federacions internacionals i el govern d'Indonèsia, bé o mal fet, no hi entro, ha decidit tirar pel dret i ha dit: a casa meva no competiran. I punto. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs arran d'aquesta lesió de Dani Olmo, us preguntem si us amoïna la quantitat de lesions que acumula el Barça en aquest inici de temporada. De seguida, el Salmurri ens les refrescarà i recordarem com estàvem l'any passat, però el cas... Us amoïna aquesta quantitat de lesions que acumula el Barça? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
L'Oriol Domènech ja ha intervingut en l'emergència per situar-nos en el mapa al partit de Bielorússia. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Sí, m'agrada.
I cosins no, però germans, sí. Amb les semifinals de Masters 1000.
Germans?
Les Williams, per exemple.
Ah, clar, femení, sí, tens raó. Sí, bé, semifinals i finals i tot el que els hi donis, i tant que sí. Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
Així m'agrada. Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Vinga, doncs tots a punt per una nova edició del Tot Costa, però sobretot és divendres per una nova edició de la tutoria.
La tutoria, pista número 1.
Avui parlem d'un defensa. Qui és?
Ostres, avui està gasiva amb les pistes. Bé, si la primera només ens situa un defensa, que podem estar parlant de 8 milions de possibilitats?
No és Messi.
Correcte,
Bernat,
sí, sí.
Diria que no és Messi.
No és cap futbolista dona, ni cap esportista dona, perquè és un defensa.
És veritat.
I a partir d'aquí pot ser de molts esports, clar.
Però continuen sent 8 milions de possibilitats. En fi, d'aquí una estona, la segona, la tercera, la quarta, i fins que algú l'encerti. Ara arrenquem.
Tot costa una dècada.
David Barrufet, bona tarda.
Hola, bona tarda. T'ofereixo que em fotin fora per ser mi interpassi que no per trair-lo. El moment dur va ser ahir, parlar amb els jugadors. Això va ser dur. Però ara, res, aquell que aguantar. van agrair tot el que vaig fer per ells. Va ser molt dur, va ser... Ahir ho vaig passar malament, perquè, ostres... bueno, són molts anys i va ser dur, va ser dur.
Tot costa una dècada.
Dels moments frapants d'aquests 10 anys amb el que era en aquell moment ja exdirector esportiu de l'handbol del Barça, que va ser fulminat...
2021.
Coincidint amb l'entrada de la Porta.
Més o menys al maig del 2026, bueno, sí, coincidint plenament.
Sí, va ser arribar la nova directiva i el barro que va ser fulminat, i ara ja fa uns quants anys que és el Dinamo de Bucarest i... Vaja, pel temps que hi porta, sembla que les coses li van raonablement bé. Vaja, fa tant de temps que ara tenim el seu fill jugant al primer equip, coses que també han passat en aquests 10 anys.
Sabrà millor el Salmo, però van perdre l'últim segon amb el marcador 0 al camp del Fuchsia Berlín.
Sí, 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 32 a 31.
Això està bé, no?
Pel Dinamo de Bucarest és un grandíssim resultat.
És un resultat important, sí.
Molt bé, doncs ja hem fet la tertúlia d'handbol, ara començarem amb la de futbol.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El Salva Pou ha volgut arrencar amb Miss You, dels Rolling Stones, que es va gravar tal dia com avui del 77, mira, del meu any. Déu-n'hi-do, ja té una edat de cançó, com un servidor. I el Salva, en la seva vocació editorialista, ha pensat en Dani Olmo quan avui hem sabut rugir-vos a Madrid. Bona tarda.
Hola a tots, com esteu? Bona tarda.
Que Dani Olmo també s'ha trencat. Com ha anat tot plegat?
Bé, a veure, té una lesió al bessó de la cama esquerra. És difícil a hores d'ara que pugui arribar al Clàssic del dia 26. Està pendent de més proves que li han de fer dilluns que ve a Barcelona, quan arribi, però és veritat que té una lesió i que ara mateix doncs sembla difícil. Tot això després que avui a l'entrenament doncs no s'ha sentit bé, ha hagut d'abandonar l'entrenament que ell mateix ha començat i ha començat bé, però no s'ha trobat còmode. Pel que sabem, ha marxat força coix. Diu la Federació Espanyola que Olmo ja va arribar a la concentració amb fatiga, una fatiga de la qual el Barça, ara ho explicarem, doncs ja va informar la Federació Espanyola, que des de dilluns ha anat millorant amb tractament i també amb la dosificació de càrregues, i que avui doncs tenia previst fer una part de l'entrenament i que ha sentit dolor.
No sé si seria la paraula, perquè tota la setmana sense entrenar-se i el dia que corre un quart d'hora, crac... En fi,
bé, que es trobava millor, que es trobava una mica millor.
Tots plegats deuen haver pensat que havia millorat, això sí.
Sí. Sí, i per això avui, que teníem previst doncs, dins del pla que fes una part de l'entrenament, doncs han vist que no estava per entrenar-se perquè ha sentit dolor i ha hagut d'abandonar. Li han fet proves, té aquesta lesió al bessó, demà torna cap a Barcelona, demà al final la selecció espanyola va cap a Elche i aleshores Dani Olmo doncs, anirà cap a casa i dilluns, com deien, li faran més proves. Té una lesió que apunta mínim 2-3 setmanes i per això dèiem que no té pinta que pugui arribar al Clàssic.
A la roda de premsa, tot i que encara no sabíem l'abast exacte ni tan sols si Olmo tornaria o no, De La Fuente ja n'ha parlat, eh?
Sí, perquè ja sabíem que no havia acabat l'entrenament i hem sentit el seleccionador espanyol que deia això, que tenia una molèstia que ja arrossegava des de dilluns.
Dani ha empezado, no ha entrenado durante toda la semana, vino con unas cansancio, alguna molestia, y hoy en el entrenamiento ha referido alguna... Ha entrenado 15 minutos y no se encontraba cómodo y le hemos dicho pues que dejara de entrenar. Han ido a hacerle unas pruebas y lo demás os informará el cuerpo técnico.
Una estona després, la Federació Espanyola ha fet un comunicat que ara més o menys en reunies amb tot, explicant amb tot luxe de detalls com ha estat la trajectòria de Dani Olmo des que va aterrar la concentració espanyola de dilluns.
Sí, explica que el Barça, com dèiem, ja va informar la Federació Espanyola que el jugador arribava amb fatiga. El que sabem és que, efectivament, el Barça doncs, va traslladar a la federació que el jugador estava així, que arribava amb fatiga, però, a més, també acompanyat d'unes molèsties. Aleshores, el Barça hi ha malestar, sí que oficialment no volen dir gran cosa fins que vegin el jugador, fins que el jugador aterri a Barcelona i puguin fer-li més proves i el puguin explorar, però sí que ens consta que dins del club hi ha malestar perquè van enviar aquest informe explicant la fatiga i les molèsties i no entenen que a partir d'aquest informe doncs, se'l quedessin, a la federació se'l quedessin aquests dies i que avui el fessin entrenar quan han vist que al final doncs, no estava bé i s'ha lesionat.
En tot cas, em sorprèn perquè el discurs de Deco de dimarts, és veritat que era tot molt recent perquè Olmo va anar a Madrid dilluns, però el discurs de Deco de dimarts era de absoluta mà estesa i de treure ferro a la mala relació.
Pacificador.
I bé, vull dir, si el que vull dir és que si el Barça esperava que Olmo arribés allà i el tornessin cap aquí, em sorprèn que fins avui...
No, el Barça segurament el que esperava és jo t'informo, vas amb un informe mèdic sota el braç, quan me'l tornis, torna mal com a mínim tal com ha anat, no pitjor.
Sí, sí.
És a dir, és que te'l tornen lesionat. És a dir, s'entén que el Barça es pugui enfadar.
I una altra cosa, si ja tenia fatiga muscular, és el mateix que tenia Hausen.
Aquesta era l'altra pregunta. Sí,
I el van deixar lliure fa dos dies.
Per això estan emprenyats al Barça.
Perquè Hausen també era fatiga muscular.
Sí, però aleshores ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. O sigui, si tu estàs emprenyat, el dia que veus... Si tu envies un jugador allà amb un informe, el dia que veus que Hausen torna i el teu no, t'has de queixar aleshores, no vull que s'ha trencat. Vaja, jo, hi ha coses que no les entenc. Sí, i, evidentment, la culpa no la té el Barça en aquest cas, però...
Clar, però si jo no ho he entès malament i pel que explica el Roger és així, el jugador tenia bones sensacions. La qüestió és... és a dir, si tu et dona un jugador amb molèsties...
Torna la molèstia.
Torna la molèstia és màxim.
Sí.
Vull dir, si,
veure,
i
clar,
més després del que els ha passat amb la Lamine.
No és una ciència exacta.
No, exacte, no és exacte.
Jo
estic segura que avui Luis de la Fuente es volia...
Morir.
Sí. Perquè, clar, a més ho ha acceptat. Vull dir, la federació, en aquest cas, la federació espanyola tampoc no ho ha amagat. Ell mateix ha dit, és cert que quan ve aquí té fatiga muscular i alguna molèstia.
Sí. En fi...
Jo mira que normalment soc comprensible amb els temes aquests de la selecció espanyola. Ho vaig ser amb el tema Lamine. Uh-huh. Al final, aquell dia eren molèsties, el jugador volia jugar, era un partit que jugava en la vida al camp de Bulgària. Però és que, en aquest cas, això d'Olmo no té ni cap ni peus. Perquè si et diuen que dilluns van molèsties i amb fatiga, són dos partits que la selecció espanyola ja està al Mundial. Vull dir que no tenen cap transcendència. Que hi ha molts jugadors al lloc d'Olmo, que possiblement no seria ni titular. Quin sentit que té que un jugador amb molèsties es quedi 10 dies amb la selecció espanyola? I no torni a casa a descansar,
no tornarem a fer el debat de fa un mes, però el mateix que Lamine jugués aquells dos partits.
Per mi no és el mateix.
Per mi tampoc.
Per mi Lamine és un jugador imprescindible en un partit en què Espanya juga al Mundial. Olmo no és imprescindible en dos partits classificatoris, però que Espanya ja està al Mundial.
La mirada de la Fuente, que avui ho ha tornat a dir, és que ells no tenen el Mundial garantit. Ell necessita
guanyar.
Tots veiem que aquests partits els podrien guanyar amb el sub-21, però ell pensa, els haig de guanyar. Llavors...
Tu veus comparable la figura de Lamine en aquells dos partits,
no,
que la d'Olmo en aquests dos?
Clar, però és que comences a arrestar, no té Lamine, no té Nico Williams. Morata suposo que l'ha deixat fora per decisió pròpia.
Fabián,
li falten jugadors. Jo tampoc veig tan clar que Olmo no hagués de jugar, però és que a mi això em resulta indiferent. Jo crec que tal com estan les coses no et pots ni arriscar. És a dir, quan arriba un jugador amb molèsties...
Per defecte no t'has d'arriscar mai.
Bé, és el que diuen.
És el que diuen ells que fan.
Després
hi ha la
aquí
figura...
cuidamos a los jugadores,
etcètera. I especialment amb la figura de Dani Olmo, que és un jugador muscularment fràgil. A mi, ni tinc un punt... Cal veure perquè hi ha molts jugadors que juguen amb molèsties. És a dir, en el futbol professional és habitual jugar amb molèsties. Però en el cas de Dani Olmo concret, si el Barça directament no diu que està de baixa, és perquè deu ser una molèstia molt lleugera.
No, tu vols dir que Dani Olmo, quan té una molèstia, acaba trencant-se.
El que vull dir és que el mateix Dani Olmo hauria d'anar amb molta prudència. Interpreto que ho han fet així i tot i així s'ha lesionat.
Jo crec que han anat amb prudència, ho ha dit de la Fuente avui. Ha dit, no ha entrenat en tota la setmana. Ha fet tractament. Suposo que avui és absurd que hagin arriscat. És a dir, han dit, anem a mirar com està.
Però jo el que dic...
És que no li ha donat ni per 10 minuts.
En el context en què et trobes, són ganes d'arriscar. Hòstia, el més mínim dubte, enviem-lo cap a casa, perquè
sí, sí.
Més o menys des de Barcelona s'està emetent un missatge de calma i tal, i vinga, ja acabem la setmana amb un altre lesionat. Esperem que aquest cop a Flick li expliquin a temps, no li expliquin abans de la roda de...
També
de
és el que dius tu, Jordi. El seleccionador mira per ell.
I hi ha un punt que jo l'entenc. El que passa és que, clar, has de vigilar. A més, hi ha aquest greuge, que jo no sé si és un greuge, perquè tampoc sé exactament quines molèsties tenia Hausen i quines tenia Olmo.
Sí, però les molèsties de Hausen, segons la selecció, segons la federació, era el mateix que Olmo, fatiga muscular. No van dir res de lesió.
Però
van dir fatiga
ens
muscular.
Ens falta context de... Potser Hausen va dir, escolti, és que jo no m'hi veig, i potser Olmo va dir el contrari. Això no ho podem saber. Jo ara no
fa... Això és el que t'anava a dir. En el cas de Lamine Yamal, a més, Lamine té 18 anys. I encara potser, bueno, potser no, segur que no coneix el seu propi cos i li falta encara una mica d'experiència.
I que té ganes de jugar-ho tot.
Però, i que té, efectivament, ambició i demás. Però en el cas de Dani Olmo ja no és un adolescent. I Dani Olmo té molèsties molt sovint. Dic jo que, vale, Dani Olmo a aquestes hores ha de ser el que estigui més fotut.
Segur.
Però també és ell el que ha de dir si tinc molèsties i tinc una certa tendència a lesionar-me, doncs millor paro, no?
Jo aquí estic d'acord amb tu. El que passa, també intento posar-me al seu lloc, que és un jugador que efectivament té, o ja la tenia, però aquí s'està fent fama de ser de vidre, i si nota una molèstia i no res que ell consideri lesionat, doncs diu, doncs provem.
Però per això et deia que estem parlant de la federació, que no tenim totes les dades,
estem parlant de
la fuente de la fuente, i que a lo millor és el jugador el que hauria de dir...
Jo en això estic d'acord amb tu.
Per mi, en això hi ha una
diferència entre Lamine i Olmo per una qüestió d'edat.
I que si dieu que ell tenia bones sensacions, pues clar, pues si tens bones sensacions, pues corre, no?
És any de Mundial, i tots volen jugar. Sí, Olmo sap que no té garantida segurament anar al Mundial convocat.
La llista, però no la titularitat.
Però no la titularitat, perquè a més, De La Fuente normalment si posa Pedri no posa Olmo. Els fa servir a la mateixa posició.
Els duria els dos, però només juga un. Això.
Però i sap que el titular és Pedri. Mm-hmm. Llavors ell el que vol és guanyar-se minuts arriscat i no. I ha sortit malament, perquè a més ara es perdrà el Clàssic.
Bé, en fi, doncs una baixa més. Salmo, bona tarda.
Hola, què tal?
Per posar context, per veure on som exactament, el Salmo William ha demanat que ens revisi quantes lesions havia patit la plantilla del Barça a mitjans d'octubre de l'any passat, de la temporada passada, que és on som ara, per poder saber si estem pitjor, si fa no fa.
A veure, fer aquesta comparativa es fa difícil, sobretot perquè el concepte de lesió és molt ample. Hi ha jugadors que tenen recaigudes, que no són exactament lesions. En qualsevol cas, sí que hi ha algunes conclusions que semblen bastant clares. Si s'ha de dir si aquesta temporada et lesiones més o menys que la temporada passada, la idea seria una mica menys.
Menys i tot, eh?
Però sobretot el que et lesiones és diferent. M'explico. Aquesta temporada, diguem-ne, en números absoluts, hi ha hagut 12 futbolistes del Barça lesionats, que són els mateixos, exactament, que hi va haver la temporada passada a aquestes alçades. Ara bé, si tu vas a mirar, la temporada passada el Barça tenia unes 7 baixes per partit per lesió. Cada partit, el Barça de mitjana, tenia 7 futbolistes de baixa per lesió. I aquesta temporada són només 4. On està la diferència? Que la temporada passada hi havia moltes més lesions traumàtiques. Recordo, per exemple, a Ter Stegen, Marc Bernal, Araujo, Christensen o Gavi. El que hi havia era menys lesió muscular. Aquesta temporada hi ha molta menys lesió traumàtica, t'incloc aquí, si vols, a Joan Garcia, el mateix Gavi o Ter Stegen, però, en canvi, creixen un punt les lesions musculars. M'explico?
Que són les que, en teoria, tenen capacitat de ser previstes. Si trenques el menisc, suposo que sí que es pot treballar, però no hi ha previsió
Sí, com a norma general podria valdre. És veritat que no és exactament així. És a dir, ja. Al final una articulació també peta o pot petar per una sobrecàrrega perquè la musculatura no t'aguanta lo suficient. Però teòricament sí, es podria filar més prim amb lesions musculars que amb lesions traumàtiques.
La paraula que buscava era prevenció. Que es pot fer més prevenció aparentment amb qüestions musculars que no pas amb qüestions traumàtiques. Vaja, que si fa no fa les lesions les mateixes, però les musculars avancen.
Sí, aquest estiu que el Barça ha pogut fer una pretemporada més llarga i més acord al que seria una preparació física, li han crescut les lesions musculars i, en canvi, tot i tenir menys competició, el que han baixat és les lesions traumàtiques.
I també és, ui, això ho relaciono d'aquella manera, però ahir la Laia ens explicava que els barems, les dades, els indicadors de l'estat físic de l'equip també són pitjors que els de la temporada passada. Mm-hmm. En fi, no, jo tampoc ho veig un motiu de gran alarma perquè els marges són molt, molt petits, però vull dir que si teniu la sensació que ara estem molt malament, doncs home...
No és d'alarma, però és estrany. Perquè tots pensaven que precisament per fer una pretemporada com cal, com Déu mana, amb temps i sense viatges, i tots pensaven, o almenys jo, que aquestes alçades anirien com un tiro. I que jo sàpiga, els comptes de Flick per al començament de temporada era obrir bretxa en el Madrid, i la resta, que es suposava que el Madrid, con el verano, en l'estiu que han tingut, el Madrid estaria més fosc. O sea, és estrany. No sé si alarmant, però...
Jo la comparativa amb els que van jugar al Mundial me la guardo per el quan gener. Avanci la temporada. Perquè pot ser que ara estiguin bé...
Mira el PSG.
Per exemple. Però la comparativa amb tu mateix, que és la que a mi em val, et diu que haver fet un bon estiu no t'ha ajudat a millorar. Al contrari, en el millor dels casos estàs igual que l'any passat, i en el cas de les lesions musculars, pitjor. Els indicadors de l'estat físic són pitjors. Jo insisteixo, no és per fer cap alarma ni per preocupar-se, crec jo, però sí que crida l'atenció.
Com que deia abans, que no, com no tenim totes les dades, potser, què sé jo, és on haurien d'estar ara, i la preparació física està pensada perquè en abril, maig, estiguin com un tir.
Jo també crec que una baixa, o sigui, baixes porten més baixes, perquè no poden descansar.
Això és veritat.
És a dir, tu ara estàs jugant, o quasi sempre, amb Ferran, Lewandowski, Rashford.
Però no és el cas d'Olmo. Fins i tot hem vist de votar Dro per no sobrecarregar
Olmo.
Sí,
però estic convençut que en Fermín Olmo hagués descansat més aquests últims
dies. Home, clar, segur.
I mira, tot al revés, la baixa d'Olmo ara segurament precipitarà una mica més tot el tema Fermín.
Clar. Fermín haurà de jugar. De fet, està entrenant a la ciutat esportiva, porta un parell de dies.
Ja estava previst. No sé si per ser titular, però que contra el Girona arribés.
Possiblement no era per ser titular, i ara serà titular. I ara el més probable és que sigui titular.
Sap, potser jugador una altra vegada. Vaja, jo no hi veuria cap mal. En fi, ara us pregunto quin grau de preocupació us transmet, no la lesió d'Olmo, sinó que no acabem de sortir d'aquí.
Després, però... perdona, hi ha altres jugadors que és que es lesionen cada temporada. O sigui, Olmo es lesiona cada temporada.
Cada temporada no, molts cops cada temporada.
Valde muscularment també es lesiona cada temporada.
Sí, però... hi ha una sèrie de jugadors que jo crec que ja fins i tot en la planificació del club saben que aquella posició...
Que alguna vegada cauran.
Tindran, exacte. I en canvi d'altres, com Koundé, que se't pot lesionar traumàticament, crec que va haver-hi fa dues temporades, que és l'any de Xavi. L'últim any de Xavi es lesiona, però el normal...
Bueno, Koundé va acabar trencat muscularment la temporada passada, però clar, havia jugat 70 partits seguits.
Però amb Koundé tenen la fiabilitat que juga molts partits al cap de l'any.
I jo encara marcaria una diferència entre Valde, que no dic que sigui bo ni normal que es lesioni, però Valde té cos de velocista, és a dir, el veus córrer i veus aquells músculs en tensió. Jo no crec que sigui el mateix perfil que Dani Olmo, que simplement crec que de
no,
moment...
perfil de lesionar-se té més Valde que Daniel.
Clar, clar, per això. Bé, que però... dius, home, és que té molèsties...
Però Olmo és, es lesionava el Dinamo
Zagreb. Que sí, que sí.
Sí, sí, sí. El Leipzig.
Malauradament és així.
És la seva creu.
Ell li sap greu quan li diuen, però és que, és que de moment és així, fins que no hi trobem una...
Ah, és el mateix que li passava a Pedri, eh?
No? Sí, sí.
Sí, sí. I això dona esperança. La veritat és aquesta. A veure com ho veu la nostra audiència. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pregunta, us amoïna la quantitat de lesions que acumula el Barça en aquest inici de temporada? Que ja us ha explicat el Salmo que no és res fora d'òrbita respecte a la temporada passada. Però, en tot cas, la nostra audiència està amoïnada o no?
Moltíssim. Sí, 90% de les respostes, no un 10%. Gent com el Francesc Embudio que ens diu sí i no ho entenc veient el gran resultat físic de l'any passat. El Danielín afegeix, el Barça ha de fer alguna cosa perquè no caiguin amb Espanya. No sé si canviar d'interlocutor o què. L'Eduard diu, per què Olmo no va tornar com Hausen? Ara ho comentàveu, tots els jugadors amb molèsties, què els diferencia l'equip amb qui juga? L'Edu, sort que ja contra el Girona tornant Fermín, com dèiem, i Rafinha. Com els hem trobat a faltar? I l'Héctor Fabré diu, hi ha un jugador del filial del qual ningú parla i amb la plaga de lesions jo li donaria una oportunitat, que és Brian Fariñas.
No? Doncs ens apuntem el nom, algú té controlat? No, veig cares de...
L'altre dia marca el gol contra el PSG, a
l'Atxapions. Sí, sí. Un ell i l'altre...
No, va marcar...
Xavi Espar, crec.
Xavi Espar va marcar el segon
gol. Sí, va marcar el segon gol del Barça B. El treia contra l'Olot.
Sí, sí, tens raó. Sí.
2006, Brian Fariñas.
Bé, doncs avui la... per tant, és més gran que...
19 anys.
Que la min. Ah, mira. Però és que ara ja penses que els que venen per darrere tenen 12, 11 anys. I no, no, aquest en té 19.
Calamín, Cobercí i Bernal.
Sí, sí, sí.
És que ara no recordo, però l'altre dia la min va fer una història a Instagram felicitant a un jugador del Juvenil que havia fet un gol.
Jo era més gran que ell.
No, però deu ser de la seva generació.
Clar, bé, tindria sentit que fos així. Vull dir que el Déu i Déu ha coincidit en algun
segur,
moment.
Segur.
En fi, Ruth, fins ara.
Fins ara.
A veure, Olmo, per poc que tingui, a dues setmanes del Clàssic, difícil que hi arribi. Ter Stegen i Gavi, per descomptat, no hi seran. Fermín i Rafinha pinta que sí, de fet ara ho dèiem, el pla previst diu que tornaran contra el Girona, la Minus explicava ahir el Salmurri que també ha de tenir uns minuts contra el Girona i queda el dubte de Joan Garcia que arribaria molt just pel Clàssic. En aquest context, la baixada d'Olmo evidentment és una molt mala notícia, però és menys dramàtica.
Sí, tornant Fermín, sí, tot i que recordo que la temporada passada d'Olmo és suplent, parlo del Clàssic del Bernabéu, és suplent i surt a la segona part i ho fa molt bé. Juga entre línies i destrossa... Bueno, el Madrid el van destrossar entre tots, però Daniel Olmo va ser important, però tornant Fermín, que a veure com torna. Però abans de la lesió estava molt bé i estava millor que Olmo. De fet, el titular era Fermín, abans de la lesió no era Olmo.
Mm. Tu ho has dit, en un partit contra el Madrid... necessites un bon 11 i una molt bona banqueta.
Sí.
Al final, molt millor no jugaria, perquè a dia d'avui Fermín és el titular, però tenia la possibilitat de tenir Olmo a la banqueta contra el Madrid o no tenir-la.
I tant.
Sí.
És un món.
Està clar.
El Madrid també té la defensa en quadro, eh?
Fins al Clàssic?
Home, Hausen acaba d'anar de la selecció, dels que estan lesionats...
No vull arriscar, però jugarà, jo crec que Hausen juga el cap de setmana que ve.
Bueno, però amb fatiga muscular... hi ha un perill.
Que sí, no, evident.
No se'l passarà d'aquí a una setmana, eh? No, hi ha un perill.
Farem una aposta amb tu, ara no sé ni contra qui juga el Madrid la pròxima jornada, però ja, quan surti l'alineació ens trucarem.
Potser no jugar el cap de setmana, però jugar i a Champions, no?
Sí, això podria ser. No, però jo en això seré molt esportiu. Si no juga a la Lliga, li donaré la raó a la Gemma. No sabem contra qui juga el Madrid. Ara ho...
No, Miguel.
Falta molt, encara.
És que... Oh,
coi, falta una setmana. Bueno. Sembla que estiguem parlant del segle que ve.
Contra el Getafe.
Sí, ara és quan comença allò que no surt de Madrid en no sé... fins a la següent aturada de seleccions, crec que no surt de Madrid.
En fi, de moment ho deixarem així. Dilluns, a veure què ens diuen d'Olmo, que esperem, òbviament, que sigui el menys possible. Roger, des de Madrid, alguna cosa més que haguem de saber?
No, mira, sobre Lamine, que crec que ho deies a l'inici, que De La Fuente també ha tancat el cas, igual que Deco, igual que Caranca, diu que ja ha dit tot el que havia de dir, que com Flick que no se'n penedeix, però que en tot cas doncs, deixa clar que no hi ha cap conflicte ni amb Flick ni tampoc amb el Barça.
Això era abans de...
Clar, clar, és que porto tot el dia pensant en aquest moment de la roda de premsa que ha caducat a la mitja hora, perquè ha sortit el comunicat de la selecció espanyola que explicava que havia arribat amb molèsties, en fi. Però, com també ens ha explicat el Roger, el Barça està molest, però de moment sense cap ànim de fer-ne un sideral, eh?
Sí, sí.
Trobo bastant rellevant que la Federació Espanyola hagi fet un comunicat explicant pràcticament fil per randa totes les hores de Dani Olmo amb ells.
D'un pèl que no expliquen el tren en què va arribar a Madrid el dilluns a la nit. En fi,
tampoc entenc perquè no ha tornat a Barcelona ja.
I les proves dilluns... Mm. A mi m'ha semblat tot com amb molta calma, però també és veritat que no sé si arreglarem res d'aquí a dilluns.
Tindrà algun tiet o alguna tieta a Madrid?
No, han dit que es quedava...
El partit.
Fent recuperació, jo.
Ah, fent recuperació. Ah.
Començar la recuperació. Sí, començant-la.
Fent recuperació.
Però si a Barcelona li faran proves,
per això,
dilluns.
Per això, que no entenc per què s'acaba. Ah,
però així sortiran millor les proves.
No, perquè ja començat a recuperar.
El partit no, perquè la selecció se'n va demà al matí a ells.
Que, per cert, ja ens ho va explicar ahir el Roger, havien d'anar avui, però com que pesa hi havia el dubte meteorològic, doncs serà demà mateix i, evidentment, aquí sí que no hi anirà Dani Olmo. Roger, gràcies.
Adéu.
Ja ha sortit, perquè és gairebé inevitable el nom de Lamine uns quants cops, i Salmo, ens ha cridat l'atenció unes declaracions d'Mbappé en una entrevista que ha concedit a Jorge Valdano, deu ser l'Universo Valdano, no?
Sí,
que crec que s'emet diumenge a Movistar. I
bé, hi ha un fragment... Sí, hi ha una reflexió interessant de Kylian Mbappé quan li pregunten per Lamine Yamal, i on hi parla, diguem-ne, no només des d'una perspectiva futbolística, sinó també personal, tenint en compte que és un jugador tan jove.
La gent habla mucho de su vida personal, de su cosa. Yo pienso que también que la gente tiene que dejarle en paz, que tiene que aceptar que posible que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años.
Això és una reflexió plena de sentit comú que jo crec que firmaríem tots a sota, però crida l'atenció que vingui primer d'un jugador del Madrid que podria dir a mi el que li passi a la ment, se me'n fot. Sembla que el preocupa genuïnament i no sé què anava... No,
si deu sentir identificat, ell
sap
de què parla.
Amb molta pressió també, en tots els focus, i Mbappé sembla que té la cabeza, el cap ben
amoplat. Sí.
Sempre al camp hi ha hagut bon rotllo, s'han saludat sempre des que la Mim va arribar al primer equip del Barça.
És que Mbappé, jo crec que entre els companys de professió és el típic futbolista que cau bé, crec,
A mi, jo no sé entre els futbolistes, però a mi em cau superbé.
Sí, però els rivals, vull dir que és un futbolista que és bastant net.
Superbé.
A mi, Mbappé?
Sí, vale.
Sí, la veritat és que sí.
Tu, Salmo, te l'estàs veient, no?, fent...
Clarament.
Fent això, no?, d'aquí dues setmanes i costa emprenyat.
Però per què?
Al costat té Vinícius, és que clar...
Clar, no, és que no ho volia dir, però és que si la comparació és aquesta... Però això ha passat amb el Madrid de totes les èpoques, no sé. Jo sóc un senyor gran, però me'n recordo del Madrid dels Mitchell i tal, a mi Butragueño era el que em queia bé, els altres no em queien bé.
A tothom, més o menys.
Vaja, doncs això no dic res més.
Zidane també queia bé.
No tant.
No tant. Em sembla un tio més fred, més aspre, segons com. Vaja, una mica de mal caràcter devia tenir, sinó que li preguntin a Materazzi, però...
El de Mourinho no hi havia cap.
Bé, del caràcter de Materazzi també en podríem parlar.
També, podríem fer un programa d'aquest, en aquest cas.
Zidane, entre les dures, en feia bastantes, eh?
Sí.
Va passar la història pel cop de cap a Materazzi, però més d'una entrada dura va fer.
Perquè Mbappé va ser campió del món amb quan? 19, una cosa així. Va ser campió del món el 2018, ara crec que en té 26... Per tant, ens n'hem d'anar 7 anys enrere, doncs sí, 19.
Avui
doncs,
feu preguntes de trivial, eh?
No.
Se sent 26 ara,
aquesta,
segur.
Aquesta me l'he fet jo mateix sobre la marxa. Però, no, era per dir que flipem amb Lamine, però aquest senyor amb 19 anys era campió del món, vull dir que no hi ha tanta...
I en 17 va portar el Mónaco a les semifinals de la Champions.
Això mateix. Molt bé, doncs queda dit, ara ja... Ara estava pensant, el dia que vaig dir que Figo estava entre els 10 millors de la història del Barça, vaig passar una setmana rebent, avui potser rebo per dir que Mbappé em cau bé, però és que em cau bé, no hi puc fer més. Salmurri, alguna cosa més?
No, res més.
Molt bé, doncs ja pots marxar.
Salmut, que ho veu?
Depèn del dia. No. També és veritat que Mbappé no l'haig d'aguantar tant com a, ja. Com a... Potser em cauria sí. malament si treballés aquí.
És possible que et caigui millor Mbappé a dia d'avui, no?
No, que no, sí, home, sens dubte. Sí, ja t'ho dic. Sí.
Però em sorprèn que tu, que ets tan transparent, directe, i que sempre dius el que penses, estiguis tan indignat en De Jong.
No. Ara parlarem de Miami.
Miami.
Estic indignat. Ara en parlarem. Farem una pausa.
Jo estic amb tu, és burro.
Jo crec que no es pot tenir tanta cara dura. Només dic això, ara venim.
La tutoria, pista número 2.
Ha guanyat dues lligues, una copa i una supercopa d'Espanya. Qui és?
És un defensa que té un palmarès que, bueno, dues lligues, una copa i una supercopa
d'Espanya.
Home, no és un palmarès que... No és Puyol, per exemple. Reflexionem.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Jo ja he comprat un cupó del sorteig de l'11 de l'11 de l'11.
Home, tu vols el premi dels 11 milions, reconeixo. O un dels 11 premis d'un milió d'euros. Vinga, reconeixo.
D'acord, ho reconec, però si em toca no vull que em reconeguin, que jo vull ser milionari, però passar desapercebut.
Ja hi ha la venda al sorteig de l'11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
11, ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Voilà! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva per estar en forma i amb el millor outfit.
Ara a Ualà, 20% de descompte extra en una gran selecció de bambes de marques com Adidas, Puma, Skechers i moltes més.
Ualà! També a Barcelona, Sabadell i Ribes i a ualashop.com.
Ualà!
Liderar és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gem.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Després de vendre més de 150.000 entrades a Madrid, The Weeknd afegeix una data a Barcelona. Portarà la seva exitosa gira After Hours Sit-Down i interpretarà cançons del seu últim àlbum Hurry Up Tomorrow i tots els seus grans èxits. Playboi Carti, artista convidat. Estadi Olímpic Lluís Companys, 1 de setembre de 2026. Barcelona. Aconsegueix les teves entrades a LiveNation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés.
Torna a connectar amb la vida. A Codet et presentem els nous audiòfons amb sensors intel·ligents 4D, l'última tecnologia adaptada a tu. Vine a Codet i revisa't l'audició de Frank. Codet, una nova manera de sentir.
Diumenge, a Bestial, Santi Millán, Soraya, Judit Mascó i Joan Laporta.
Els meus fills han sortit culers i catalans. Aleshores, en aquest sentit, estic molt content i m'he preocupat d'educar-los així.
Això serà...
Bestial, amb Viviana Ballbé. Diumenge a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio... Postdates. La cultura en les persones que estem treballant-la i estenent-la des de fa més de 50 anys... és especialment un desig de transformació constant. Mari Jordà, Premi Nacional de Cultura 2025. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio, amb els Premis Nacionals de Cultura 2018.
L'Eurolliga de bàsquet es viu el Tot Gira.
Hi haurà moltes derrotes de tots els equips.
El nou projecte de Joan Peñarroya arrenca amb l'objectiu de millorar la classificació de la temporada passada. Tripa! Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Si al moment anotant i siguen efectius endavant.
Avui a partir d'un quart de nou, Barça a València.
La tutoria, pista número 3.
Ha jugat a l'Atlètic Club i al Sevilla a primera. Qui és?
Ha jugat al Sevilla i al l'Atlètic Club per provocar l'Oriol. Té dues lligues, una copa i una supercopa d'Espanya i és defensa. Algú té alguna noció?
Andrinua.
Andrinua, dues lligues, ja li agradaria. Veus, aquest també em queia bé. Vinga. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Qui és això, Shakira? Ah, molt bé. És nou, això?
Sí.
Ah, doncs està bé. Sona, sona com el Waka Waka.
Però és de la pel·lícula Zoopolis.
Ostres, vindràs, vindràs amb nosaltres a...
Però m'ha dedicat?
Sí.
Per favor.
I què, Zoopolis, que és una pel·lícula que s'estrena ara?
La segona, dos.
Ah, n'hi havia una primera.
Sí. D'infantil, eh?
Ah! No, 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 aquesta no la tenien al radar. I l'haig de tenir al radar.
La primera ja va fer cançó Shakira. Ah, bueno.
Molt bé. Shakira torna a sonar com al segle XX, i això està bé. El segle XX, vull dir, abans de... Waka Waka, sí, sí. Si fos d'un altre, si fos d'un altre artista, seria un plagi.
Però que és un autoplagi.
Però és d'ella, que faci el que vulgui. En fi, a mi m'agrada aquest estil. D'aquí una estoneta hem quedat amb el Xavi Asensi a Miami perquè ens expliqui exactament què representa que el Villarreal Barça s'hi jugui allà, evidentment en el marc comercial de la seva secció, però com que veig que l'Oriol Domènech està indignat amb el meu toc a De Jong, és el teu moment, Oriol.
No, ja t'he dit el que pensava. A mi em sembla bé que un jugador digui el que pensi. El 80% de rodes de premsa i entrevistes que es fan a futbolistes són un avorriment, doncs per algú que algun dia diu alguna cosa interessant i que és diferent perquè està en contra del que farà el seu propi club.
Però a més que coincideix amb tots els capitans de primera divisió. Vull dir que Frenkie de Jong es posiciona del costat. Previsiblement, el que previsiblement es posicionaria.
El més fàcil per ell és tocar el violí, no respondre, o dir que el que decideixi el club per ell perfecte, i ell es va pujar. Estiguis d'acord o no estiguis d'acord, a mi m'agraden aquests tios que tenen personalitat.
Sí, sí, a mi també. Que diuen el que pensen. Crec que l'única cosa que ell guanya és que li passi el que li va passar ahir, que la porta es va fer tres ferides a la llengua per no dir, xato, jugaràs on diem nosaltres, només faltaria, perquè clar...
Evidentment, només faltaria, clar. És que ell és un treballador del Barça.
Doncs, ell no ha dit que no jugarà, eh?
Doncs justament per això jo crec que s'equivoca, perquè tu pots tenir tota la llibertat que vulguis per expressar la teva opinió, però també has de ser conscient d'on vius, on treballes, per qui treballes.
Però jo crec que ho diu de manera genèrica, perquè aquest any és un Barça-Villarreal i l'any que ve serà un Madrid-Oviedo.
Però si jo ja ho vaig dir, que estic d'acord amb De Jong. Jo l'únic que dic és que crec que De Jong això no ho pot dir, i menys com a capità del Barça.
Per què no ho pot dir?
Perquè no, perquè estàs tirant contra el club que et paga.
Però escolta'm, però que tots els futbolistes, o el 90% dels futbolistes, pensen exactament això i s'han posicionat públicament. Que s'han posicionat públicament, han fet un comunicat...
Al Barça li interessa o no aquest partit?
Sí, clar.
Sí, clar.
Bé, doncs Barça, que
el capità del Barça dispari contra això i posi en evidència, perquè és el que fa la decisió del club, que és molt més que qüestionable, a mi em sembla que no ho pot fer, però és la meva opinió.
Jo també, jo crec que no. Perquè, a més, ho diu donant-li la raó, per exemple, al Real Madrid, perquè el que diu és
que no és just per la competència, no és just pels altres.
No és just per la competència.
És que té raó.
És que jo estic d'acord amb això, el que crec que ho pot dir.
Pot tenir raó, però no ho pot dir. No ho pot dir.
Bé, no ho pot dir, no ho hauria... Jo crec que no ho hauria de dir, poder-ho dir...
Poder-ho dir, perquè ho ha dit.
Que passarà que si un jugador del Barça diu que això és fantàstic, i l'any que ve, quan jugui el Madrid o Oviedo, com t'he dit, diu el contrari... li passaràs els dos talls i diràs, bueno, que és fantàstic o és una merda?
No, no ha de dir res, tampoc.
Clar.
A mi no em sembla tan greu...
Llavors no fem entrevistes de jugadors que no diguin res, ja està.
No em sembla tan greu com a vosaltres. No crec que sigui per tant.
No, greu.
L'han preguntat i ell ha donat la seva opinió.
Greu tampoc, però entenc que ahir...
A més a més, De Jong està a punt de renovar, diria, i sembla que signa la setmana que ve, però si se li paga el que se li paga és gràcies, entre altres coses, a que el Barça va jugar a Miami.
Però ell ho sap, tot això. I també sap que jugarà a Miami, perquè és el club
que li paga. Però aquesta part, pel que sigui, no li ve de gust explicar-la.
Sí, ell va dir, els clubs cobraran, però jo no hi estic d'acord amb que jugui a Miami, perquè insistim, és que la Lliga, o sigui, no es tracta que el club hagi trobat un amistós i que li paguen 8 milions d'euros i que aleshores De Jong diu... doncs el club cobrarà el que vulgui, però és que jo no hi vull anar. No, és que no va d'això. Ell el que explica és això, aquesta competició, des del meu punt de vista, té 19 partits a casa i tu l'estàs, ell no diu adulterant, però el que diu ell...
Sí que ho diu, que l'estan adulterant.
Vull dir que no utilitza la paraula adulterar, però el que diu és no és just per la resta d'equips.
Jo crec que fins i tot té un punt d'hipocresia voler que no toquin el sou, perquè estic, no tinc cap mena de dubte.
El que cobri De Jong és perquè algú ho haurà posat sobre el paper.
Totalment. Sí, sí, però per pagar-ho...
I evidentment el que cobrarà De Jong no és perquè el Barça vagi a jugar a Miami.
No, home, no, però ajudarà, perquè si, si tothom fes igual, llavors no, no, no pagaríem cap sou. Sí, ja sé que, ja sé que el sou de De Jong...
La massa salarial del primer equip del Barça depèn de que el Barça vagi a jugar a Miami.
Home, ajudarà. No sé si has vist els números...
Amb quina part?
En alguna, Oriol.
Sí, però mínima.
De... Sí, sí, minimíssima, si però has d'anar sumant.
Jo sóc el primer que des del primer dia dic que el sou de Frenkie de Jong està fora de mercat. Totalment. I que no té ni cap ni peus.
Doncs això... Pues
això és perquè algú li paga.
Que sí, sí, però si, si ara no, està, no estava...
No és culpa de Jong el que cobra.
No, estic... no, 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 clar, evidentment que no. De fet, jo estic en contra del que li renovaran, perquè em sembla que de Jong no té el lloc a la plantilla de l'oferta que li faran. Però, en fi, això és una altra, és una altra matèria.
Ja ha fet els mèrits sobre el camp.
Exactament. En fi, d'aquí una estona anirem a Miami. Abans ve la Laia Tudela. La Laia, bona tarda.
Hola.
Amb un altre petit sideralet a tomb dels passis de temporada que s'han d'estrenar, vaja, que ja estan activats i que s'han d'estrenar el partit contra el Girona.
Es van posar ahir a la venda els passis de temporada per aquesta temporada, tant Montjuïc com si es retorna al Camp Nou. De moment, el ritme d'entrada és molt bo, diuen, ja ara direm més xifres concretes, però també és cert que els telèfons del club estan rebent força trucades de queixes dels socis del Barça. Per què? Bàsicament, sobretot per dues qüestions. Una, perquè els socis que no han tingut passi ni el primer ni el segon any estan dient que, d'acord, que tinguin benefici...
Prioritat,
vaja, els que han tingut
però
passi.
Però no exclusivitat.
Exacte, però que els altres perquè no poden tenir dret a accedir a un passe també de temporada i després pels preus perquè han pujat i d'entrada en principi, clar, és Montjuïc i no saps en quin partit tornaràs al Camp Nou si tornes aquesta temporada. Xifres, el total de localitats que el Barça ha posat perquè siguin passi de temporada són 24.800. Han posat aquesta xifra perquè han fet un càlcul entre els de la primera temporada i la segona, aproximadament la gent que ha estat interessada en un passi de temporada és aquesta xifra, 24.800.
Si fa no fa és el que va acabar vent-hi la temporada passada.
La temporada passada van ser 22.000, la primera 17.000. Però vaja.
Sí, no, ho deia amb respecte a la temporada passada perquè em sonava que havia crescut.
Era
molt.
Més de 20, sí. A primera hora de la tarda se n'havien venut 19.000, més de 19.000 ja. I han quedat esgotats laterals i els gols només queden a corners i tribunes. Què passa? El ritme ja diem de venda és molt bo. Fins dilluns a les 12 es pot seguir comprant aquest passi. Un cop s'acabi el període de compra, si no s'arriba a les 24.800, imagina't que en queden 2.000, no es posaran per a la venda per socis abonats
però,
o...
Perdona, Adam, potser em mataràs. Si l'any passat n'hi havia 22 i ara en posen 24, sí, n'han de quedar per força.
Sí, però a vegades...
No, no, n'han de quedar per força, no, perquè...
No, perquè hi ha alguns que no...
Clar, que no van repetir...
Que van estar un any.
Ah, d'acord.
Perquè sí que l'any passat sí que podia un soci que no havia agafat
d'acord, passi. D'acord. Sí, aquí. Sí, teniu raó.
Llavors, podria ser... Llavors, si en sobren, el que diuen és que les que sobrin no aniran a passe per... no obren a socis, sinó que aniran a entrades de venda general. Uh-huh. Llavors, només estudiaran l'opció de que es pugui obrir el tema del passe de temporada a socis abonats o que no hagin tingut passe de temporada si es torna al nou Camp Nou. Llavors, allà mirarien a veure si
creix l'aforament per damunt d'aquests 50.000 sí, que té Montjuïc. S'ha de dir... Si ha...
Que de moment, a l'entrada, quan es vulgui tornar al Camp Nou, en principi es torna amb 45.000, vull dir, no serà superior.
Si es torna amb 60.000. Si en el moment que hi hagi 60.000.
A cop calent, el primer que se m'acut és que l'any passat vam acusar jo, els abonats del Barça, de deixar penjat l'equip, sobretot la primera temporada, l'any passat no tant, ara ja no és que no vulguin, sinó que no els deixaran.
No. A més, els socis diuen d'acord que hi ha socis abonats i després hi ha els socis que paguen 200 euros de quota i clar, és una quota que, bé, tu pagues 200 euros l'any per tenir algun benefici i no en tens cap.
Llavors, 219, concretament.
La gent que, per descomptes.
Sí, un 10% a les botigues, però clar, que vol, que aquests socis són els que estan trucant més i dir, hauríem de tenir també dret, a, encara que siguin els últims, si ens sobren, de poder accedir a tenir aquest passe de temporada. Però...
De fet, no sé quan va ser, perquè el Barça ha tornat tantes vegades al Camp Nou que no ho sé, però va haver un moment que els socis van poder reservar el retorn al Camp Nou.
L'any passat, quan es van fer dos abonaments. Sí.
En teoria, l'any passat s'acabava l'abonament amb la primera fase de la Champions i a partir del febrer, vaja, és que va haver una campanya que la gent s'hi va apuntar, el que passa després no van tornar mai al Camp Nou. Sí, és així.
Podies escollir la zona.
La zona, també, sí.
bé, al final...
I després, la qüestió dels preus que deia, que els preus de passis, aquí ja, clar, és una queixa més anar als que tenen accés només a, a aquests passes, però han creixut, dic, han crescut...
Ja quina gràcia s'ha fet,
no, fet així mateixa.
Sí, és el barbarisme més celebrat de la història de la ràdio. Però està bé, està bé.
Ja no sé què barrejat, perquè em dic creixut. Bé, sí, en fi...
Creixidito.
Exacte, estava pensant en Mourinho.
Pensem, per exemple, un lateral... La primera temporada, quan allò que van fer uns preus que deien a la gent, ah, això no pot ser, i van rebaixar, valia 255 euros, era molt barat. L'any passat, el lateral valia 500, l'any passat 516, aquest any ha pujat a 693 euros, un lateral de segona graderia.
I això que ja de sortida tindràs menys partits.
Sí, 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 clar, s'han jugat ja uns quants. Tribuna, per exemple, de 800 ha passat a 1.090, i els gols, doncs, aquest 255 a 420 aquesta temporada. O sigui, que ha anat pujant més que l'IPC, diria.
Sí. Bé, jo sempre penso, i és molt impopular, que l'abonament del Barça tendeix a ser barat en relació al que et costa cada partit, però és veritat que tenint en compte les condicions en què gaudiràs d'aquest abonament, o a l'Anapurna, o en un camp en obres, és qüestionable que l'hagis de... Vaja, jo tinc zero dubtes que quan...
T'estan preparant. T'estan preparant per quan tornis, la veritat.
Perquè llavors hi ha un creixement important.
Però és que aquesta és la diferència. El dia que tu vagis a un estadi nou, que diuen que serà el millor estadi del món, i tindràs, en teoria, totes les comoditats, etcètera, etcètera, a part de veure un equip que, si Déu vol, continuarà lluitant per títols com ara, em sembla raonable d'escolti, això val X... Ara jo tinc dubtes.
Bueno, s'ha de cobrir un pressupost i...
Ah, no, no, clar, clar.
I segurament... bueno, segurament no, segur. S'havia d'estar al Camp Nou fa mesos o fa un any ja i no hi ets, i per tant...
Que ara no m'ha arribat a l'any, no siguis així.
Bueno, la primera vegada era novembre del...
Falta un mes.
No, siguem
rigorosos.
Respecte a això que dius, Costa... A mi m'agradarà veure-ho perquè hi ha unes eleccions per mig. I normalment quan hi ha unes eleccions pel mig, a tots els precandidats i a tots els candidats després a les eleccions els hi costa molt dir que pujaran l'abonament.
És que no ho diran perquè com que la pujada, la heavy,
serà quan estigui acabat
després de les eleccions, home, no, clar, aquí bé, la si policia
tu,
no és tonta.
Però si tu vols guanyar aquelles eleccions, sí, pots prometre... que tu mantindràs aquell preu perquè forma part de la particularitat del club...
No ho diran.
I que després... No, cap dubte que ho diran.
Jo em puc equivocar molt. Si va un candidat i diu que mantindrà els preus del vell Camp Nou al nou, pensaré que m'està intentant aixecar la camisa, però pot ser... Vull dir, ara estic obert a escoltar els candidats o precandidats o el que toquin al seu moment, però a mi m'estranyaria i fins i tot em semblaria anticompetitiu, però, en fi, ja hi arribarem.
En qualsevol cas, si tu fas la divisió, els preus que he dit, pels 22 partits potencialment que pots anar a veure aquesta temporada, et surt a...
Sumant-hi el carnet de soci? És que jo aquest càlcul sempre l'he fet així,
No,
jo
clar,
sumo abonament i carnet de soci i m'ho invento. Que et toca veure 19 de Lliga, 6 de Champions, 7, 8...
No, però aquesta temporada 22, perquè ja n'hi ha uns que no pots anar a veure. Jo he calculat uns 22.
Si sumes el carnet de soci, poc menys de 50 euros.
Sí, si sumes...
Doncs surt bastant més car del que et sortia.
Sí, jo recordo...
El carnet de soci, 30...
40 uns 40 euros et surt al partit.
Això estem parlant de lateral?
Sí, un lateral segona...
Doncs no és tan... Jo recordo al vell Camp Nou haver-ho calculat i era fregant els 30,
Aquí el tema també és, si tu tornes aquesta temporada al nou Camp Nou...
També diem lateral a l'engròs i...
Però un moment, tu estàs dient fregant els 30, incorporant el carnet de soci, i t'ha dit que són 41 sense el carnet de soci.
No, he incorporat el carnet.
Ah, l'has incorporat ara, vale.
Saps que uns 40 euros que per anar a veure un partit del Barça...
Jo el que dic...
Realment no són 40, perquè molts d'aquests socis, o la immensa majoria, han pagat els 3 partits o 4 d'abans, ja.
També és veritat.
En fi...
Ho sé, perquè tinc coneguts que són dels que han protestat, perquè els han dit, home, com a mínim em podríeu haver fet alguna rebaixa comprovant que he pagat els altres.
És un tema que jo entenc que en sent passions i hi ha gent que li sap molt greu, però si compares 41...
Sí.
Per anar a veure un partit del Barça, evidentment no tots els partits són iguals, però, clar, digueu-me quin espectacle que puguis veure a la ciutat de Barcelona val gaire menys de... No parlo d'anar al cinema. Val gaire menys de 40 euros per concerts de música criminal, teatre... Deu estar fregant els 40, una entrada...
Clar, però estàs parlant de situacions en què la gent potser hi va un cop... No, és a dir, no hi va un cop cada 15 dies, ni un cop cada 10 dies, eh? Vull dir, la despesa és superior.
Ja, ja, però jo parlo per
jo entenc un espectacle individual. Jo entenc el que tu dius, i és cert que si fas la comparativa, per exemple, amb el Madrid, els preus del Madrid són molt més cars però pels seus socis.
És que jo...
I amb la majoria d'equips, et diria, fins i tot.
Clar, és que aquest és el tema.
Però més enllà d'això, també t'has de posar la realitat dels socis que tenen un... És a dir, no va sol normalment al futbol, sinó que paguen 2, 3 i 4 euros, i aquestes pujades, òbviament, la butxaca les noten.
Sí, jo m'hi poso en el lloc, però també entenc que... Igual que entenc que el Barça se'n vagi a Miami perquè necessita calés, de l'estadi també n'ha de treure. I tenir abonaments...
No, saps? Però és que si tot ho mesures a partir de... És que necessita diners, no calen abonats, perquè llavors et trobaràs segur...
Que, sí que calen, saps? Sí, perquè 100.000 persones no les faràs... No vendràs 100.000 entrades cada partit. Els abonats...